El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Vuit minuts passant del punt de les 9 del matí, el consum de tabac s'ha reduït un 2% en el darrer any a Catalunya i prop de 50.000 persones han deixat de fumar a través dels programes dels centres d'atenció primària i els hospitals. Josep Maria Bonet, director assistencial de l'Atenció Primària Metropolitana Nord, ha explicat a Ràdio Sabadell que aquesta és una de les principals tasques de l'atenció primària.
Un dels pilars de l'atenció primària és la promoció i la prevenció de la salut. I una de les tasques més importants dintre d'aquesta prevenció i promoció seria poder ajudar la ciutadania a deixar de fumar, a la cessació tabàquica. Les persones que vulguin deixar de fumar poden contactar amb el seu equip d'atenció primària i els oferirem una atenció individual o grupal segons l'equip valori quan conegui el cas.
Les atencions també es poden fer de forma telemàtica a través del 061 Salut Respon, que en 15 anys ha ajudat a més de 35.000 persones a deixar el tabac. Bonet destaca que la virtualitat també ha arribat en aquestes atencions.
Si l'atenció és individual, a part de poder oferir una atenció presencial, per poder aconseguir una millor conciliació laboral o inclús familiar d'aquesta persona, li podem oferir també mecanismes virtuals com la consulta, per poder fer el seguiment parcialment per aquesta via, ajudant doncs, en aquests pacients.
Són dades que s'han donat a conèixer en el marc de la commemoració avui del Dia Mundial Sense Tabac, que enguany es fixa en els residus. El titular, de fet, el lema d'aquest any és el tabac és una amenaça per al nostre medi ambient i damunt la taula es posen, per exemple, la xifra que la generació, que les cigarretes, que els residus que es deriven de fumar generen prop de 4.300 metres cúbics de residus tòxics que contaminen platges, mars i oceans. Tot plegat amb un hàbit que provoca gairebé 10.000 morts anuals per malalties ocasionals pel consum de tabac o l'exposició al fum ambiental. Del repte per reduir el volum de fumadors en parlem avui al Cafè de la Ràdio amb Antoni Baena, professor de Ciències de la Salut de la UOC. Molt bon dia i gràcies per atendre a Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia.
Clar, les dades de salut fetes públiques en les últimes hores ens diuen que prop d'un 23% de la població de més de 15 anys de Catalunya fuma. Què impliquen aquestes dades i com han anat evolucionant al llarg dels anys?
Aquestes dades implica que la prevalença de consum al nostre entorn és molt alta. És a dir, que sí que és veritat que va haver-hi un impacte de la llei del 2011 i llavors va haver-hi una reducció, però el que hem vist últimament és que ha començat a pujar, tot i que les dades diuen que hi ha un 2% de reducció, s'ha d'agafar una mica amb pinces per tot el tema de la pandèmia que ens ha deixat el sistema sanitari col·lapsat sense poder atendre la gent i les dades una mica estranyes estaven als centres de salut tancats però als estancs oberts. Per tant, hem d'esperar un temps per veure realment quin ha estat la prevalença real i s'ha de canviar la llei, s'ha de fer una modificació important. Això és el que diuen les dades.
Uh-huh. De quina manera s'ha de canviar aquesta llei?
A veure, en tabac, un que porta ja molts anys, quan va començar es dubtava que era el que funcionava, ara sabem que és el que funciona i pot semblar simple, però és simplement doncs, pujar preus, això està claríssim, perquè pujar preus el que fa és que els joves no comencin a fumar. Llavors, clar, si tu el preu del paquet de tabac el fas molt difícil perquè els joves comprin, doncs al final la gent quan ja té 18, 19, 20 anys i no ha començat a fumar, no comença a fumar. Això per una part. Per una altra part, s'ha de regular i augmentar els espais en els quals no es pot fumar. O sigui, hi ha hagut tot un rebombori en si les terrasses sí, les terrasses no. Tu acabes de donar unes dades que és el 24%, encara que sigui el 30%, depèn de quines zones d'Espanya quan es fan estadístiques globals, són fumadors, però és que el 70% no. I en canvi es regula en relació a una minoria, no? I en canvi es deixa a la majoria una mica fora. Llavors s'ha d'augmentar els espais en els quals, lògicament, no es pugui fumar. S'han de finançar els tractaments i d'una forma realment intensiva, no? Formar professionals, perquè és el que s'ha vist moltes vegades, que no és tant que reduir a l'inici, sinó augmentar la gent que deixa de fumar. Tot això és el que s'ha de fer intensament a partir d'ara.
Ah, ho anirem repassant al llarg de l'entrevista, perquè, clar, una de les coses que diu també aquestes xifres de salut és que els que fumen més són els homes, pràcticament en un 27%, mentre que les dones ho fan en un 19%. Clar, aquí l'altre punt és a partir de quina edat ho comptem, no? Perquè aquí el que ens diu és que un 2%, no, de la població s'ha reduït, i les xifres que dèiem és que la població de més de 15 anys fuma, no? Per tant, en el cas, si ens fixem en franges d'edat, aquesta situació s'inverteix. Li dic perquè moltes vegades s'ha parlat que són les dones en determinades franges d'edat les que fumen més que els homes.
Clar, és que és el problema de les estadístiques. Quan es fiquen totes les dades juntes, continua havent-hi més homes que fumen de mitjana que dones, però quan agafem franges d'edat, hi ha algunes franges d'edat inclús en les quals les noies fumen de mitjana, la prevalència de noies que fumen és superior a les de nois, i si no, és igual. Això què vol dir? Que en uns anys ens trobarem unes dades que seran pràcticament les mateixes. Als països nòrdics ha passat això fa uns quants anys, inclús el càncer de pulmó ha superat el càncer de pit en dones, quan tradicionalment el càncer de pit és el número 1, no? I això és el que anirà venint, lògicament. Però ara tenim dades de que venen de l'històric, en el qual les dones realment fumaven molt per sota dels homes. Deixa'm només donar un apunt. Sí que és veritat que les dones de mitjana fumen menys, però són també les que més demanen ajuda, és a dir, les que són capaces de fer una demanda en el sentit positiu, un 10 per elles, perquè això és tradicional en qualsevol sistema, qualsevol proposta que es faci de tractament, sempre hi ha més dones que homes que volen deixar de fumar.
És important quan es fuma? És a dir, aquell clàssic de no, jo no fumo gaire, fumo un cigarret de tant en tant. Aquestes persones també s'han de considerar fumadores, o depèn del volum de cigarretes que es fumi diàriament com per considerar algú fumador?
Jo sempre dic que el tabac no és una qüestió quantitativa, sinó qualitativa, o fumes o no fumes, per diverses raons. Una, que no sabem ni podem donar una xifra que diguis a partir d'aquí el tabac és dolent, a partir d'aquí el tabac és menys dolent, perquè sempre és dolent, i el que sí que és veritat és que hi ha un 10% dels consumidors de tabac, per dir-ho d'alguna forma, que no tenen addicció al tabac, però estem parlant d'un 10%, això és minoritari, són els que es diuen fumadors socials, no podem fer la norma en relació amb aquestes persones. El consum d'una, dos, tres cigarretes ja el que fas és introduir en el teu cos quantitats suficients com per tenir nivells de substàncies cancerígenes. L'impacte és el que no podem dir, doncs, mire, vostè tindrà aquest problema d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys. Per tant, l'únic missatge que podem donar és zero. O sigui, perquè no hi ha un consum de tabac que sigui bo, no hi ha una forma de fumar que sigui sana, no hi ha un tabac que sigui menys dolent, ni tan sols els vapejadors ni molt menys, però la indústria de tabac sempre ha treballat amb aquesta idea de donar el missatge de tu quan decideixis ho deixes, i mentrestant doncs nosaltres estem fent el millor per un producte que sigui més sa. Això no és veritat.
I a quina edat es comença a fumar? Tenim xifres estadístiques?
Sí, tant. Això és un drama, perquè ens prenen amb normalitat. La gent comença a fumar als 15 anys. L'edat legal per comprar són els 18. Quan es va canviar la llei i es van fer les màquines automàtiques que havies de demanar al comandament, doncs teòricament era per afavorir, o millor dit, per reduir el consum o l'accés del tabac als joves. I l'edat d'inici no ha variat. Hi ha algunes zones d'Espanya, quan es fan estadístiques conjuntes, torno a dir, en el qual doncs, estem parlant de 13 anys, 14 anys d'inici, no? I això està sempre a l'edat d'inici per sota dels 18 anys. Quan una persona arriba als 18, 19 anys, se suposa que ja té la suficient maduresa doncs, per adonar-se que s'està enganxant, i llavors és difícil que comenci. Per això, una de les demandes que també es fa, com hi ha en altres països, és que l'edat de compra sigui els 21 anys. No és perquè han d'arribar-ho sense cap sentit, perquè s'ha vist que sí, l'edat de compra són els 21 anys i es controla molt el punt de venda, es redueix considerablement en l'inici de consum.
Per tant, al final tenim un problema legal, entenc, perquè si els joves comencen a fumar als 15 anys o abans i no haurien de poder comprar tabac fins als 18, vaja, és una situació similar a la que passa amb l'alcohol, ara que hi pensava mentre es feia la pregunta, però és una situació que, per tant, hi ha gent que està venent tabac de forma il·legal.
Sí, segurament. A veure, jo no em crec que la població de per sota dels 15 anys tingui tabac perquè li compra un germà de 18, que és moltes vegades el que sempre es diu. És que segurament tenen un accés molt fàcil a comprar-ho sense cap tipus de regulació. I això s'hauria de mirar i molt, molt de prop. perquè té un impacte importantíssim. A part de tot el que és el tabac de picadura, que va molt dirigit als joves per preu, perquè és molt barat, i permet això, no? Consums que inicialment són baixos, d'un, dos, tres cigaretes al dia, i pots comprar picadura i tenir per un mes o dos mesos. O sigui, les empreses de tabac ja saben quins són els seus targets inicials. Han de reemplaçar els que per sobre deixen de fumar o es moren, i són els joves.
Clar, en aquest sentit, allò que dèiem de pujar el preu, no? que dèiem al principi, no? I hem vist que funciona, pujar el preu, però clar, pujar el preu, si les empreses de les tabacaleres van buscant alternatives, no? Com va passar amb el tabac, doncs, aquest que parlàvem de picadura, el tabac de liar, no? que va arribar un moment en què quan el paquet de tabac convencional va pujar moltíssim, van sortir aquests altres formats molt més barats, no?
Sí. Exacte. Bueno, lògicament, les companyies de tabac es mouen. Durant la crisi econòmica que vam viure fa uns anys, no va haver-hi una reducció de consum de tabac, sinó un traspàs de la gent a tabac de picadura o a marques barates. Per tant, les companyies guanyaven el mateix a nivell econòmic, no? Sobretot perquè la picadura té una taxació una mica diferent al tabac manufacturat, i a sobre es podia pujar una mica més els impostos, i el govern no està per la labor, i per tant poden oferir aquest producte molt més barat del que hauria de ser.
I amb tot això, dèiem que ara hi ha tot un debat, no? També, vaja, els riscos de salut, a aquestes alçades de la pel·lícula, podríem dir, ja són clars, no? És evident quins són els riscos de salut que ens provoca el tabac ara mateix?
I tant, això és molt conegut. Una altra cosa és que conèixer els riscos sigui suficient com perquè un no comenci a fumar o perquè una persona fumadora decideixi modificar la seva conducta, que això també és un parany, no? És que tothom ja sap el que és el tabac. Bueno, sap el que és el tabac, però el tabac és una de les drogues més potents que hi ha. El que passa és que és una droga que no altera la percepció, no altera la conducta, per tant, socialment no crea problemes. Només quan tens una malaltia derivada del seu consum. Per tant, no hi ha massa moviment social en aquest sentit, no? Però és de les que, quan te n'adones que realment estàs enganxat, ha passat un temps. O sigui, no és una consciència de, bueno, jo ja sé el dolent que és, no? Mentre tu vas fumant vas pensant, a mi no, jo ho deixaré d'aquí poc, i perquè tens 14, 15 anys, 16 anys, quan comences.
I què passa amb els fumadors passius? Perquè ara parlàvem, abans dèiem, no? Estem regulant sense tenir en compte el 70% de ciutadans que no fumen, no? En aquest sentit, amb quines informacions tenim d'efectes de salut sobre els fumadors passius?
Bueno, tenim dades de que poden morir unes 5 persones pel consum passiu del tabac, no? Per sort, la llei que va prohibir fumar als espais laborals, en el lloc de treball, el que ha fet és que el 98% dels treballadors no estiguin exposats al fum del tabac de ningú a la feina, no? El qual és un guany impressionant, no? Ara s'hauria també d'evitar en espais compartits, no? És a dir, doncs, estadis, siguin oberts o siguin tancats. Els tancats, òbviament, està prohibit, però els oberts igualment. Terrasses, exactament el mateix. Sempre que hi hagi una persona que s'hagi de conviure amb ella, no? I compartir l'espai, sigui fumador o no sigui fumador, hauria d'estar prohibit fumar.
I la llei aquesta que s'està debatent, que de la qual parlàvem amb vostè fa un temps també aquí a Ràdio Sabadell, un dels punts potser que ha aixecat més polèmica és aquest, no? Si s'ha de deixar fumar o no a les terrasses, i quins efectes pot tenir deixar fumar o no a les terrasses.
Bueno, torno a repetir, el 75% de la gent no fuma, i hostaleria sempre qualsevol mesura que s'hagi pres, independentment de la que sigui, sempre ha dit que serà un desastre i que perdrà clients i que serà bueno, que tancaran. No ha passat en cap lloc del món, al contrari. O sigui, segurament hi ha molta gent que no va a determinats locals perquè hi ha molt de fum. O sigui, que seria el contrari. I no passa res. És a dir, perquè estem parlant del tabac com si fos un dret. El dret de fumar. No, el dret és la salut. I quan hi ha fum i quan hi ha tabac al costat, la salut marxa corrents, és a dir, que no hi ha forma de conviure amb una persona que fuma mantenint la salut igual.
En aquest sentit, li volia preguntar també per als altres països del món que són molt més estrictes, no? Per exemple, amb el tema del tabac. Hi ha països, doncs, on pràcticament a l'espai públic no es pot fumar. Això es tradueix realment en un descens del consum?
I tant. És desnormalitzar realment el consum de tabac i portar-ho a l'entorn privat, en el qual no és una prohibició de fumar, sinó una regulació on els espais que estan compartits, doncs no es pot consumir. No es pot consumir perquè hi ha un fumador passiu. Si no existís el fum, si no existís un consumidor passiu, i el tabac, doncs com no altera, com he dit abans, la conducta i demés, doncs es podria segurament consumir a tot arreu, però no estem parlant d'un producte que sigui això, no? Per tant, doncs, on s'ha regulat d'aquesta forma, a part d'augmentar el preu, a part de donar molts recursos per deixar de fumar, doncs han aconseguit doncs, nivells realment molt baixos de prevalència de consum poblacional.
Es parlava també de prohibir-ho als cotxes, a l'interior dels vehicles, per allò dels espais tancats. En aquest cas, què en pensa? Perquè aquest és un espai privat, teòricament, no? De la persona que condueix aquest vehicle.
Sí, en els cotxes passen coses curioses, és a dir, et poden posar una multa molt elevada per tocar el mòbil, potser has tocat el mòbil pel que sigui, però per fumar la DGT, la Direcció General de Tràfic, aconsella que no fumis, però no et multa. Quan el fet de fumar el que fa moltes vegades és que provoqui molts accidents. Això és col·lateral a la pregunta que m'has fet. Però, clar, també és una forma de conscienciar de que és un espai molt tancat, és un espai on habitualment hi ha nens o hi ha altres persones que no fumen i que hauria d'haver-hi una regulació de la mateixa manera que hi ha en espais que es comparteixen. Sí que és veritat que és un espai privat, però és que, torno a dir, no s'hauria de fumar per seguretat vial. Ja partint d'aquí, el següent ja és una qüestió de salut i no ho trobo malament, especialment per això, perquè pots parar a fumar, és a dir, pares, baixes, fumes i tornes a entrar al cotxe. És a dir, no s'està prohibint res, sinó que s'està regulant i s'està creant consciència.
Quins altres espais estaria bé on ara es pot fumar i que estaria bé que no es pogués fumar en el camí cap a aquesta legislació que ens explicava?
Bueno, hem començat a trobar platges sense fum, el qual és fantàstic, especialment per tot el tema de les contaminacions. Piscines, doncs, parades d'autobusos, les terrasses, els parcs, no? I els estadis a l'aire lliure. És el que realment ara s'està demanant que es reguli, que són els espais que encara pots trobar gent fumant sense cap tipus de problema. I per descomptat, igualar la regulació del tabac amb la regulació del vapeig, perquè clar, que no es pugui fumar però que et puguin vapejar davant, doncs has fet la meitat del camí, no?
Perquè què passa amb el vapeig? Què en sabem i en quins espais sí que està més ben vist, per dir-ho d'alguna manera, el vapeig que el tabac?
El vapeig, el problema és que, clar, no ser un producte de tabac i dir-se cigarreta electrònica, tothom pensa que és com si fos tabac i no és. Té nicotina o no, depèn del cartutx que compris, i el que fa és provocar vapor. Per tant, no està regulat igual que el tabac perquè no és tabac. ¿Vale? Però continua tenint un consumidor passiu, continua tenint substàncies cancerígenes amb uns nivells suficientment elevats com per provocar problemes de salut, tot i que la indústria de tabac el que ha fet és doncs entrar-hi directament a aquest tipus d'indústria, ha comprat moltes marques i ha tret les seves, perquè sap que és la forma perfecta per enganxar els joves o per enganxar els fumadors que volen deixar de fumar, que diuen vull reduir, doncs allarguen el moment de deixar-ho. I a més donant el missatge d'això és més sa, cosa que no és veritat, i a més amb això deixaràs de fumar, cosa que tampoc és veritat, no s'ha demostrat mai que ajudin a deixar de fumar. És la fórmula perfecta per continuar tenint una addicció a la nicotina en llocs on està prohibit fumar. Ara mateix és així. Per això es demana que es reguli igual que el tabac.
Clar, ara pensava, la publicitat també s'ha de fer algun canvi en com es publicita, no hi ha anuncis ja a la televisió de tabac, no? Però sí que és cert que hi ha una part de màrqueting, no? A l'entorn de quin tipus de tabac es fuma, de com són les caixes del tabac, no? En aquest sentit, hi ha algun camí també per fer a nivell de màrqueting?
Sí, abans quan dèiem les mesures que m'he deixat precisament aquesta, que és una de les que portem anys demanant, que és el que es diu el plain package, no? L'empaquetatge genèric. Quan, si jo trec un tabac i és de color groc, doncs tothom sap qui és. Si és de color vermell, tothom sap qui és. Si és de color tal. Doncs per evitar-ho, doncs que totes les marques tinguin el mateix paquet, que és una mesura que es va inventar i es va aprovar a Austràlia fa molts anys, té un impacte d'una reducció d'un 2-3% de consumidors poblacionals. Hem parlat abans de que és un èxit que hi hagi una reducció d'un 2%. Doncs només amb aquesta mesura, que a més no té cost, perquè la paga la mateixa empresa tabac, i que totes les marques siguin exactament iguals en colors, amb les imatges d'advertències i tal, el tipus de lletra, etc., doncs seria fantàstic, perquè treu l'últim reducte de publicitat del tabac i després s'hauria de regular tota la publicitat indirecta que ara està a internet amb influencers i tot això, però això ja és una mica més complexa, sobretot perquè està a internet, que internet no té horaris, no? Això passa també amb l'alcohol, és a dir, es pot recomanar qualsevol beguda perquè no té horaris internet, no?
El Departament de Salut ha enfocat enguany la campanya parlant de l'amenaça del medi ambient, no? Repassàvem algunes xifres al principi de l'entrevista, no? Parlàvem, doncs, de, per exemple, cada any s'utilitzen al món 11,4 milions de tones de fusta per al tractament del tabac, les burilles de totes les cigarretes venudes a Catalunya generen anualment més de 4.280 metres cúbics de residus tòxics, la burilla d'una única cigarreta pot contaminar 10 litres d'aigua o aquestes burilles enceses com a causa d'incendis que poden causar danys personals, materials i ambientals. Aquest camí, aquest posar damunt la taula el medi ambient, pot ajudar a la feina de conscienciació d'alguna manera?
I tant. Pot ajudar, sobretot, a veure de quina indústria estem parlant. Estem parlant d'una indústria en la qual necessita que el seu producte creixi ràpidament, per tant, pesticides, herbicides, i li és igual realment que el terra al final quedi malmès, el terra de cultiu, sobretot perquè estem parlant de que els productors són 124 països, més o menys, la majoria en països en vies de desenvolupament, per tant, és una forma que tenen de guanyar diner ràpid, però quan se n'adonen, el terra ja està fet malbé, per tant, al final empobreixen la zona. Però no només s'han de cultivar, sinó han de secar la fulla. Per secar la fulla també han de talar arbres, o sigui, no només talen arbres per plantar el tabac, sinó per assecar-lo. Necessites uns vuit arbres per secar 300 cigarretes, no? I ja no parlem de les burilles. Les burilles és realment el filtre que si li posa el tabac no serveix per res, serveix únicament per rentar consciències, sí, perquè al final que la quantitat de filtratge de substàncies no és suficient com perquè no sigui nociu, i al final la tenim al terra tot arreu i durant anys, no? Que no és biodegradable. És una cosa que s'hauria de regular i regular bé, no? Ara s'està intentant, sobretot, doncs, que hi hagi un retorn, no? de les burilles per part dels fumadors, perquè realment és molt contaminant, però el que s'hauria de fer és demanar a aquestes indústries que es facin responsables del reciclatge del que generen.
Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat avui i per haver parlat de tota aquesta qüestió amb l'Antoni Baena, professor de Ciències de la Salut de la UOC. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu, bon dia.